Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Anna Aragón i Xavier de la Fuente, regidors del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus, avui dedicat al Partit dels Socialistes de Catalunya, i amb nosaltres hi són els dos representants al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per una banda, la regidora Anna Aragón. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I per l'altra, el regidor Xavier de la Fuente. Bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
Tenim temes al damunt de la taula, però segurament el que més, diguéssim, que està d'actualitat és l'aprovació la setmana passada del pressupost municipal per aquest 2024, un pressupost que s'ha fet de pregar, és a dir, que ha trigat més del que és habitual a passar per aprovació pel ple de l'Ajuntament, i que va aprovar amb més de 15 milions d'euros, lleugerament superior al del 2023, amb els vots de l'equip de govern a favor i en contra de l'oposició. M'agradaria que valoreu per a la gent que ens escolta quin tipus de pressupost hem aprovat, i una mica si els hi ha aquests precedents pel fet de que hem hagut d'aprovar un pressupost a primers del mes de març.
Bueno, excepcionalment, tot suposo que ha vingut degut a aquests préstecs que es van sol·licitar l'últim any, a correcuita per, clar, tota una sèrie de càrregues que s'havien imposat, que havien signat ells, que pujaven bastant, els 2.600.000 del Bon Repòs, el 1.600.000 de que s'havia demanat de crèdit ICO, més un altre de 775, més 1.500.000 que s'havia demanat a la Generalitat. Pues clar, això al final suposa una quantitat de diners que t'obliga a demanar uns préstecs que t'obliguen d'una manera a pujar impostos, no? Això que alguns van dient, no? De que se pugen, tot això és perquè nosaltres no hem fet la feina. Jo crec que el problema és que algú va estirar més el braç que la màniga i no va calcular que el que s'ha de fer és anar pagant la despesa corrent, tindre-la al dia, no? I això, pues, clar, va suposar demanar uns crèdits que ens van forçar a que se pugessin aquests impostos. En canvi, quan ha arribat a la lletra petita d'aquests acords ICO, sobretot aquests préstecs, pues, ha fet que l'Ajuntament hagi tingut, perquè ja ho ficava als acords, tenien que pujar, pues, tant els impostos de la brossa, com el ICIO, com uns altres impostos, no? Bueno, al final el que algun hauria d'haver fet és mantindre al dia les despeses corrents i no esperar a veure si tenim sort i venem una parcel·la o no la venem. I bueno, aquest és l'argumentari que han utilitzat. Nosaltres al final hem firmat uns pressupostos i hem arribat a aprovar uns pressupostos que miren al futur. Nosaltres pensar que només hem l'apartat d'inversió, que és el que ells no van fer, hem duplicat pràcticament les quantitats de el que ells van fer els 4 primers anys de mandat, i aquest any pues, ja quasi 1.900.000 euros en inversions, en la recuperació, el pla director que tenim de recuperació dels edificis municipals, que es destinaran quasi 600.000 euros, i sobretot a buscar solucions als problemes crònics que tenim de falta de manteniment d'instal·lacions, però no només d'edificis municipals i del parc mòbil, que estan molt tocats, sinó del tema del clavegram i el tema de l'aigua potable, no? Clavegram del carrer Major és una aposta forta i important, perquè allà va el 50% del clavegram de tot el poble, i aquí pues, ningú, sapiguent-ho des de fa molts anys que allí tenim un problema molt seriós, ningú ha sigut capaç d'afrontar-lo. Pues nosaltres el primer any de mandat el que fem és buscar diners, ja ha rebut afirmativament una subvenció per part de Diputació i tirar endavant, no? Així el carrer Major com la plaça Catalunya o el carrer Mar, i aquesta és una mica la línia de treball que porta el nou consistori, que és mirar de cara al futur i no esperar a veure si venem o no venem o si ens toca la loteria o qualsevol altra qüestió.
Dins d'aquest pressupost de quelcom més de 15 milions d'euros, i recordant els precedents de que l'Esborrany havia estat en mans d'Hisenda, s'han hagut de fer esforços, heu tingut a l'equip de govern dificultats per poder quadrar més o menys en les exigències d'Hisenda, però on principalment on s'ha hagut d'actuar en aquest pressupost per a aquestes exigències?
Les parts més importants i que té marca Madrid és que d'aquests acords ICO, de la lletra menuda esta que no van llegir, és que durant dos anys tu el capítol 1 personal i capítol 2 despesa corrent no podries, o sigui, només podies pujar, tot i pujar els impostos, només pots pujar el que tu has recaptat els últims dos anys, no? I aquí sí que és evident que ens fa falta més personal especialitzat, i aquí és on de moment ens hem tingut que frenar. Ens acusen de que haurem de fer modificacions d'este pressupost. Bueno, el pressupost en principi és la voluntat plasmada que té un govern municipal de unes intencions a executar, no? Si durant l'any ens van entrant una sèrie de calés o no, o hem de pagar més interessos, pues això s'haurà de modificar. Jo recordo que penso que l'últim any el govern anterior va modificar fins a 5 o 6 vegades la seva proposta de que havia fet, no, del pressupost municipal. Llavors, pues, bueno, anirem caminant, anirem fent, anirem buscant ajudes, subvencions, millores, i això pues, farà pues, que es vagi modificant este pressupost.
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, una de les acusacions que es van fer durant el ple va ser que l'equip de govern s'havia incrementat o s'havia aplicat un increment previst del sou del 2,5% i que no s'havia fet als treballadors. No sé si tenen alguna cosa a dir al respecte.
Sí, clar, no sé, la veritat és que no sé d'on t'ha tret aquesta informació. És completament mentira. Lo que sí se mos ha pujat ha sigut la retenció. A la millor és que el senyor Gasana no sap diferenciar entre el que és una pujada de retenció de l'IRPF amb una pujada de salari. Perquè, com te dic, si a casa hagués de pujar el salari en algú, no seria a l'equip de govern, precisament, seria als treballadors, que són els que realment fem la feina, i l'equip de govern seria secundari, no? És que no puc acabar d'entendre d'on t'ha tret aquesta informació. A mi el que m'agradaria és que el senyor Gaseni, abans de dir una acusació així i una mentira així, s'informés.
Jo crec que al ple se li va explicar que això no era així, i una vegada explicat que no era així, ell segueix mantenint esta mentida, perquè si una vegada tens l'explicació només has d'anar i comprovar-ho. La intervenció, els treballadors que ell ha compartit, ajuntament i gestió, i li podrien explicar. Pues, escolta, si el que únic que s'ha fet és el 2,5, potser ell va veure el 2,5 i va pensar, però el 2,5 era de retenció, pujar de retenció, no de sou.
No de sou.
Llavors, pues, no sé d'on ho ha tret això, no. Però sapiguent-ho, perquè se li va clarificar durant el ple, segueix mantenint-ho, doncs, bueno, nosaltres seguim mantenint doncs, que està mentint i ja està, no passa res.
Retornant a les dificultats que s'ha tingut per poder passar al ple l'aprovació dels pressupostos, des d'Esquerra Republicana també se'ls ha acusat a l'equip de govern de ser una mica bueno, de tenir la culpa d'aquesta situació econòmica motivada per les maniobres d'erosió cap a l'anterior govern per evitar que es vengués la parcel·la del sector 22B1 s'ingressessin estos 2 milions d'euros que haguessin evitat totes aquestes complicacions i és a dir, totes aquestes dificultats que s'ha tingut per poder al final passar pel ple l'aprovació d'aquests pressupostos.
Bueno, és la seva argumentació, ells agafen un argumentari, agafen una linda i bueno, volen mantindre la seva posició fins al final. Jo penso que abans ja ho havia explicat una mica, però ho torno a explicar, és que tu no pots deixar tot el pressupost municipal a quadrar-lo a la possibilitat de vendre o no una parcel·la, la parcel·la 22B1 famosa, que com hem explicat moltes vegades es volia fer el miracle dels peixos i els pans, no? Perquè si devíem 1.800.000 euros encara i devem pel tema de la residència, si devem 1.500.000 a la Generalitat, si devem els 2.600.000 del Bon Repòs, si devem i ens embarquem en propostes que són positives al poble, com és una biblioteca però que no has calculat bé i has de fer modificacions de crèdit, doncs tot això te porta a que, i a més no tindré al dia els temes bàsics del dia a dia, les escombraries, serveis bàsics que has de tindre, que la llei t'ho marca, que no has de fer cap negoci, sinó que simplement la gent ha de pagar el que val, pues, ells van confiar en això, no els hi va sortir bé i es van llançar de cap amb uns crèdits que ens han portat a aquesta situació que estem ara endemoniada i que també segurament per l'any que ve també ens hipotecarà les propostes que vulguem fer, no? Bueno, ells segueixen dient que tot és culpa d'això, però bueno, si tu fiques tots els ous a la mateixa cistella, si esta cistella cau al terra, pues, t'has quedat sense negoci.
Més coses sobre el pressupost, perquè volia afegir alguna cosa? Volia afegir alguna cosa?
No, volia dir que bueno, que és això, no? Que al final els comptes no t'acaben sortint, no? Com diu el meu company Javi, 1.800.000 de la residència, 1.500.000 de la Generalitat, 2 milions, tot això ho volíem pagar amb els 2 milions del que ells diuen bon preu, no? No en sé gaire d'economia, però a mi no em surten els números, no? El voler pagar 5 milions i pico així per damunt, sense comptar la biblioteca i altres cosetes, amb 2 milions, bueno, res més.
Per altra banda, l'altra formació política a l'oposició, entesa per la Cala, va argumentar el seu no, de fet ja el va avançar en aquest mateix programa, ja ens va dir just abans del ple de que votarien que no, i així va ser, pel fet que en aquest pressupost s'interpreta que l'equip de govern vol portar a subhasta la residència per a la gent gran, actual residència l'Onada, i que això pues, significava un greu error, segons ells, perquè quan s'acabaria de pagar el 2035, pues això, bueno, aquesta residència podria arribar a generar entre 300.000 i 400.000 euros de benefici, i que consideraven que posar la subhasta era un error i, per tant, això els portava a dir no en aquests pressupostos, bàsicament.
Bueno, jo amb aquests pressupostos no he vist en cap racó ni lloc que fiqui residència. En tot cas, és una interpretació que fa el senyor el senyor Espuny ja tenia clar que seria que no, i torna a fer el que ha fet durant molts anys, o ha fet també no només ell, sinó el govern municipal, que és parlar d'unes quantitats que no són. O sigui, ell fa els seus números, fa una mena de cuento la lechera, no? com els hi va passar amb el 22B1, i si venem i pagarem i amb la llet esta farem, pues clar, no els hi surten mai els números. La residència, si algo ens ha de preocupar, és que una residència que val 5 milions d'euros ara costa, hem de pagar 7 milions i mig. I per què hem de pagar 7 milions i mig? Pues molt senzill, perquè quan ells van entrar no van saber buscar una altra solució de gestió en aquell moment, potser no en tenien altra, però jo ho desconec, i van allargar d'acabar de pagar aquesta residència el 2020, acabar de pagar-la el 2035. I això què suposa? Pues un increment brutal d'interessos, que és el que hem estat pagant tots aquests anys, un munt d'interessos, i coses molt senzilles. Ell fa els números i no compta. El 2035, aquest edifici que diu que ha de durar 100 anys, que jo per desgràcia veig que vistes algunes situacions dels edificis i la manera nova de construcció, difícilment duren 100 anys. Duraven 100 anys abans les esglésies i els castells i altres edificis, ara això no duren 100 anys. Quan el 2035, si això acabés siguent propietat municipal, que nosaltres no diem que no pugui arribar a aquesta situació, perquè hem d'anar a una subhasta i ja veurem el que passarà, o simplement el que farem és tindre aquesta possibilitat, perquè si d'aquí llavors tenim altres recursos, doncs ja en parlarem, no? Però el 2035, tu quan agafis aquesta residència, com es tira? Un edifici d'aquestes dimensions, això necessita un munt de manteniments. I aquests manteniments, algú els tindrà que fer, ara de moment els fa qui els fa, però això ho acabarem fent a l'Ajuntament. No? Vull dir que la realitat és que estem en una situació crítica a nivell d'arques municipals, que si no aconseguim trencar aquesta dinàmica no podrem ni millorar els edificis municipals, ni canviar totes les deficiències que tenim acumulades en urbanitzacions, en camins, en carrers, amb il·luminació, amb el CEM... si no trenquem aquesta dinàmica, no podrem mai sortir d'este bucle que estem, aquesta roda de hàmster, i aquesta manera de pensar del senyor Espuny entenc, és una manera de pensar que es feia abans, però nosaltres necessitem avançar, no podem esperar el 2035 a començar a avançar. Si no comencem a avançar a partir d'avui, i si pot ser a partir d'ahir, el 2035, tot això que està defensant, que està dient, que diu certes coses que de veritat són absolutament incoherents i fora del racional. Tu com a ajuntament, tu no pots decidir qui va i qui no va amb aquesta residència. Això és una altra fal·làcia, una altra mentida d'aquestes que s'inventen. I tota aquesta gent que els està explicant això, el 2035 on t'estirem? I m'incluïxo jo mateix. On t'estirem? Nosaltres el que hem de garantir és el servei, i per garantir el servei, pues, el millor el que hem de fer és vendre'ns, subhastar aquesta residència. Pot quedar desert, pot passar mil coses, pot ser, a lo millor no s'acaba venent mai, però hem de donar solucions al poble avui, no a partir del 2035, no? Vull dir que...
Si li sembla, hi ha alguna cosa més a dir respecte als pressupostos abans de canviar de tema?
Bueno, il·lusionants, i ells ara fan, bueno, que no estan d'acord, però dient que eren uns pressupostos que no els hi pareixien malament del tot, perquè afrontaven lo que coses que ells havien plantejat, i se'ls va dir molt clarament que nosaltres som responsables, i com a govern responsable hem d'assumir les responsabilitats que els governs anteriors havien assumit, i ho farem.
Més coses, perquè també la setmana passada es coneixia la sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona respecte a la resolució, respecte al pont de Tres Cales que no es va acabar construint, I al final aquesta resolució contempla que l'Ajuntament ha de pagar 240.000 euros a l'empresa Benito Arnó e Hijos, que era l'empresa encarregada de construir aquest pont que unia dos sectors diferents per sobre de la via del tren i de l'autopista AP7 de la segona fase de Tres Cales, i que al final no es va acabar construint. Hi havia, l'empresa va presentar una denúncia entenent que se li havien fet aturar les obres i que això havia significat un perjudici econòmic, que ara el jutge contempla que s'ha de restaurar. És veritat que l'Ajuntament s'estalvia 65.000 euros respecte a una resolució anterior d'un jutjat de Tortosa, però al final s'acabaran pagant 240.000 euros, que s'hauran d'afegir als 260 i pico de mil que ja es van pagar inicialment en el seu moment per un pont que al final de moment no s'ha construït.
No s'ha construït, i ja veurem el futur que ens depara, perquè jo crec que aquí el gran muntatge que s'ha fet amb aquesta qüestió és que governs anteriors, muntatge no, una realitat, se van gastar una part d'estos diners, perquè pensem que eren un munt de diners que s'havien ficat ja per a fer este pont, i que segons el senyor Gasen, i depèn qui parla, o el senyor Espuny, un diu que això va anar a parar per fer una sèrie de qüestions a la banda de Sant Jordi Bosch, i l'altre diu que no, que es van gastar en pagar factures que havien pendents, no? La gran sort, entre cometes, ja veurem com acaba tot això al final, és que el 2016 va caure el pum i el pont va desaparèixer. El pont va desaparèixer, en una segona fase torna a mig aparèixer i queda així com a desaparegut. Aquí hi ha gent que a part dels 52 milions que en reclama Anida pel tema de Tres Cales segona fase, és precisament perquè havia ficat uns calés amb este pont. I este pont, doncs clar, estos calés han desaparegut, o s'han invertit, diguem-ne, no? S'han canviat de lloc. Pensem que qualsevol ajuntament parteix d'una caixa única, i que tu a vegades agafes uns diners d'una cosa, fas una altra cosa, però en el moment que tu ha d'anar este diner per fer este pont, doncs els has de ficar allí. A mi, al final, el que més me dona tristor, perquè és el que em dona, és que ja no és la quantitat que hem perdut com a ajuntament, este mig milió d'euros, sinó la manera de fer política i de fer les coses, no? I és aquesta mena de no dir la veritat contínuament i fer el caldo gros, no? I aquí, pues, no sé, quan vens a la ràdio pots dir unes coses, però quan vas davant d'un magistrat, allí poques coses pots dir, i allí el que es va demostrar és que qui realment havia parat les obres del pont de Tres Cales havia sigut la Cala Gestió, en aquell moment el president era el senyor Jordi Gaseni, i quan se li va preguntar, és molt curiós, que el senyor Gaseni deia que no recordava tal reunió i va manifestar que no recordava el contingut de la mateixa. En canvi, a l'acabar una mica més endavant, dues línies més endavant, aquí els magistrats diu que ell havia dit que no havia dit res de paralitzar res, i menys al principi d'una legislatura, no? I això és realment compatible en no recordar haver tingut una reunió. La mentira o inventar fakes, avui que vivim contínuament de la desinformació, al final te porta que no te'n recordes de realment el que has fet o no te'n volies en recordar. I això és el que a mi em pareix més greu, que el pobre de la Cala, igual que el 2019, al juny del 2019, al ple de l'Ajuntament, pues expliquessin coses totalment, diguem-ne, contràries a el que s'està dient aquí. Se va buscar un argumentari, se li va parar amb esta gent l'obra, i esta gent, bueno, han recuperat una part, i ara, bueno, es penses, perquè clar, els veïns de Tres Cales deuen dir, bueno, vale, molt bé, i este pont? Tindrem algun dia este pont? Esta és la gran pregunta, no?
Alguna cosa més respecte al pont abans de canviar de temes?
És un altre episodi trist de gestió municipal que han viscut, per uns i pels altres. Aquí tothom tenim una part de responsabilitat.
Més coses. Hem parlat de pressupost, hem parlat de residència, hem parlat del pont de Tres Cales. Algun tema relacionat amb l'àmbit de la seguretat local, perquè ara fa dies que possiblement no en parlem després de que, bé, de que tinguéssim malauradament el tema d'actualitat durant unes quantes setmanes. Alguna notícia al voltant de la seguretat ciutadana?
Bé, respecte a la seguretat, hem mantingut alguna reunió amb els comerciants i bé, se'ns ha ficat damunt de la taula diverses propostes que estem estudiant i estem treballant. Sí que és veritat que ara ja fa més de 3 setmanes que no hi ha cap episodi. Va haver una feina policial molt, molt dura, molt forta, encara que hi ha molta gent que es pensa que no es va fer res o no es feia prou, quan tots els cossos es van implicar, no? Això, el rosar quasi la cosa cap a aquesta colleta, cap a aquests delinqüents, el que va fer és dispersar-los, no? Al final han marxat d'aquí, s'han anat a altres poblacions al voltant, i això crec que ens ha donat una petita tregua, no? No vol dir que pararem de treballar, continuarem treballant. Per al dia 21 d'aquest mes han convocat la Junta de Seguretat Local, en què tots els cossos de seguretat, tant Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, ficarem damunt de la taula els problemes que han hagut i els que se'ns pot presentar, no? I com treballar de manera conjunta tots.
Amb l'Anna estem treballant, jo l'estic ajudant, no és directament la meva regidoria, és la regidoria de l'Anna, però per ofici, doncs, bueno, estem ficant la directa perquè teníem un compromís amb les urbanitzacions, que ara ens ficarem en contacte amb ells, juntament amb Protecció Civil i Bombers de la Generalitat, i hem fet una sèrie d'actuacions urgents, una mica, perquè no volem... O sigui, al marge de que estem redactant tots els documents de prevenció que ens mana la llei, hem tirat per la via directa, Anna? Uh-huh. I hem començat unes rondes de visites a les, conjuntament amb el GRAF i Bombers de la Generalitat, a les urbanitzacions, sobretot pel tema de risc d'incendi, i això farà que en breu puguem acabar de, una vegada parlat amb les associacions tant de les 3 urbanitzacions, diguem-ne, més grans, és el que podem abarcar aquest any, Escalafat, Sant Jordi Bosch i Tres Cales, és fer uns protocols d'actuació en cas d'incendi. En teoria la llei marca que s'han de fer ells els plans d'autoprotecció, però nosaltres els ajudarem perquè volem anar una mica... Necessitem, de cara a l'estiu, necessitem ja que la gent tingui informació i farem una sèrie de trobades informatives, primer amb les associacions de veïns per a coordinar-nos i després amb els propis veïns, on col·laborarà tant Protecció Civil com Bombers, per explicar com se fa una autoprotecció. Hem de pensar i hem de tindre clar, igual que ens passa amb Mossos, també ens passa amb Bombers. Bombers no és que tinguem un parc de bombers només per l'Ametlla de Mar, pot haver incendis simultanis o serveis simultanis, i el dia que tinguem un incendi en una urbanització, este servei no estigui aquí, i si no està aquí, la gent ha de saber com a mínim el que no ha de fer. I aquestes xerrades i aquestes trobades amb els veïns, Anna, aniran amb aquesta línia.
Exacte, i jo sobretot el que volia fer és agrair l'esforç que està fent en Xavi perquè al final la seva feina li crida, no? El seu bomber en tema d'incendis li llama més i la veritat és que està fent una feina al·lucinant, però també sobretot agrair al parc de bombers, al Juanjo, al cap de bombers d'aquí de la Mella, i a Protecció Civil, al Rafael, en què ens fica tota l'ajuda i tota la predisposició a que poguéssim tindre els plans actualitzats, perquè fa massa anys que no s'ha treballat en aquest sentit, no? I no entenem que ha d'haver una prevenció. Ha d'haver una prevenció per poder evitar alguns riscos, no? Després passen coses i dius, per què ha passat això? Pues perquè a mi jo fa 20 anys que no has pensat en què podia passar, no? I has de previndre. Vull dir, ara mateix estem en una època de sequera, val? I tenim urbanitzacions envoltades de bosc. Això ningú s'ho ha plantejat aquests últims anys, no? I en això és, per això diu Javi que ha sigut urgent i superimportant el començar ja i començar ràpid. Per això han volcat tota l'ajuda i per això el Javi també s'està volcant.
Per tant, és a dir, ara hi haurà unes reunions informatives amb els veïns, no, regidora?
Exacte, sí. Han parlat ja amb bombers, han parlat amb Protecció Civil, s'estan treballant en els plans i el més aviat possible farem aquestes xerrades, no? Perquè la gent sàpiga com actuar i intentar anar tots a una.
Més enllà del tema incendis, i en alguna ocasió ja n'han parlat, també s'estan treballant la resta dels plans de protecció, no?
Exacte, sí, s'està treballant paral·lelament. Que estiguem treballant en contraincendis no vol dir que estiguéssim deixant de banda altres plans, el que passa que no són feines que es pugui veure un resultat en una setmana, en dos, ni... és treball continu. No s'acaba mai, sempre s'ha d'anar actualitzant i sempre s'ha d'anar fent. Igualment, torno a fer una crida al voluntariat. Val? Se'ns ha apuntat molt poca gent i agrairia una mica més de col·laboració, de que la gent tinga més ganes de col·laborar i ajudar amb un cos que volem tornar a reactivar i que crec que pot fer molt bé per a este poble.
Sí, perquè cal recordar que es va posar en marxa, no?, una agrupació local de protecció civil i que a hores d'ara està oberta a que la gent s'apunti, no? Per a la seva formació, etc.
Exacte, al seu moment, quan es va fer, crec que era el president, el senyor Vilanova, estem parlant d'aquella època, no? Havien uns 22 voluntaris. Han volgut tornar a reactivar-ho i a dia d'avui en tenim 9. I crec que seria molt interessant tornar a tindre un cos, no només de 20, no? M'encantaria que fos de molt més, perquè crec que és molt important tindre un cos de voluntaris de Protecció Civil.
Com ho ha de fer la gent que tingui interès o vulgui informar-se del que suposa integrar-se en aquest cos de voluntaris de Protecció Civil?
A veure, hem repartit alguns tríptics i el que ha de fer la gent que estigui interessada és tant trucar a l'Ajuntament i demanar per l'extensió de l'Adriana com via mail. Hem fet diversos anuncis, hem repartit tríptics, però bueno, que venint aquí a l'Ajuntament o trucant se li donarà tota la informació possible, no?
Més coses. Alguns temes referits a les seves regidories, per exemple. Hem vist, abans de passar a altres temes, hem vist que encara que a poc s'està avançant en el tema de la retirada de les torres de metàl·liques, de les línies elèctriques de la zona del Galetet, que hi ha tres torres elèctriques a traure i una torre d'obra que en el seu moment albergava equipaments elèctrics. La setmana passada ja vam veure que es posava un grup electrogen per tal de fer la connexió amb les línies que s'havien soterrat en el seu moment. Això, poquet a poquet, són millores que van avançant, no?
Són millores que s'havien demanat i a part de que ens facilitarà una imatge d'aquella zona del poble sense aquestes línies aèries, facilitarà molt el tema de mobilitat. Penseu que la torre esta, que quan baixen les mares del col·legi i els nens del col·legi han d'envair la calçada per poder seguir cap a baix, la baixada de Cisterne, pues facilitarà de cara a, penso que és l'any que ve, si no ja em corregiran, els dels fons Next Generation, un dels projectes és refer i restablir tota una zona d'arbrat des del pont de la via fins baix al carrer Major, no? I això ens ha d'ajudar a afavorir aquesta mobilitat, no? O sigui que cada vegada hem d'anar a que hi hagi més verd, però que també la gent pugui circular amb més tranquil·litat, no? I és un dels temes importants. Bueno, aquí el que hem de pensar és que això afectarà uns 2.000 usuaris. Jo crec que en un moment donat tampoc ho notaran tant, perquè quan se fiquen aquests generadors tan grans, automàticament és qüestió de minuts que fan aquesta connexió i la gent pues, no es veurà gaire afectada, no? Bueno, si hi ha afectacions, sobretot que ho avisin, que puguem, nosaltres tenim línia directa amb l'empresa i bueno, i aquestes són una de les moltes coses que hem de seguir fent aquí al poble de cara a la mobilitat i a la imatge del poble.
Fita alternativa de l'àmbit de la regidoria de cultura. Aquest any una novetat important que és el canvi d'ubicació, és a dir, després de molts anys d'organitzar-se a l'entorn de la Plaça Nova, s'organitza al Parc del Bon Repòs.
Exacte, sí, és una de les principals novetats, eh? Hi haurà alguna altra i... però bueno, aquesta és la principal i la més important, no? Pensem que tal com s'estava organitzant aquests últims anys, que era la Plaça Nova, baixava el Pau Casals fins baix a la plaça de Jan Miró, no? I penso que això al final no donava un aire festiu, no? I hi havia moltes queixes tant dels comerciants com de les parades, perquè no és el mateix estar a la Plaça Nova que estar baix de tot el carrer Pau Casals. I bueno, se va acordar al final buscar un lloc en què estiguessin totes les parades juntes, totes tinguessin la mateixa oportunitat i fer-ho una mica més recollit, no? Donar un aire més festiu en este cap de setmana, no? Llavors, el primer que ens va vindre és el Parc Bon Repòs, en què es farà, crec que ho puc dir, però es farà en forma d'H, vull dir, es ficaran les dues ceres mirant cap a dins la plaça i tot el mig de la plaça, val? La novetat d'aquest any és que hi haurà una taverna, serà la barra de Quintos com cada any, això no és novetat, però també estiran a la zona del mig, i sí que s'ha invertit una miqueta més en fer-ho més atractiu en quant a actuacions, val? Hasta ara no s'havia fet cap inversió i aquest any se farà una petita inversió, no? En què hi hagi més entreteniment i siga més atractiva aquesta fira.
Al final, és a dir, estem parlant de les dues ceres i un
travesser,
i un carrer travesser, diguem,
sí,
no?
El que hem intentat també, que no he pensat en dir-ho, és que el que hem intentat buscar aquest any és que siga tot més artesanal, més quilòmetre zero, més treballat, que no siga tan prefabricat i que siguin coses úniques, no? Tot l'artesanal al final són peces úniques. I sí que han buscat aquesta idea, no? Tornar als inicis de la fira, que era l'artesanal i el producte de casa.
Alguna cosa més que vulguem afegir a tot el que hem parlat?
Bueno, avançar-me una mica, però nosaltres ara, una vegada aprovat este ple sobre els pressupostos extraordinaris, nosaltres volem ficar la directa i hem de tirar endavant i segurament durant este mes farem algun ple més, perquè ja tenim tota una sèrie de normes que hem d'avançar, ja es tocarà el seu moment, no? Com l'ordenança de la via pública, com el tema del reglament del cementeri, el mercat municipal, el tema de Resa, ja veurem, el protocol d'assetjament. Hi ha un munt de coses i jo voldria destacar-ne una, que és, primer, que s'ha de fer tot un ple pràcticament parlar del tema de control financer i el pla de tresoreria, no? I això, pues, clar, no ho podíem fer en un ple extraordinari. I un tema que per mi, almenys per urbanisme, és molt important i és un compromís que teníem, i és l'aprovació del Consell Consultiu Assessor en Matèria d'Urbanisme i el seu reglament. Jo crec que això serà una eina on tots els partits podran participar-hi, opinar. Ja estem amb els tècnics de serveis tècnics, estem treballant tot el que ha de ser un pla especial de mobilitat de l'Ametlla, aquesta famosa segona o tercera entrada, ja veurem, i com ens hem d'anar desenvolupant aquests propers anys. Este serà un dels primers temes que tocarem, el tema d'urbanitzacions, que és molt important, per tant, seguir donant-li un sentit a aquests 50-60 anys d'inacció per part de la part de responsabilitat municipal, i que els veïns i la gent que tingui coses a dir sobre l'urbanisme pugui participar. En els temes de mobilitat crearem taules de treball segurament amb la gent afectada, amb l'Associació de Discapacitats, amb la gent de l'Onada, amb tota una sèrie de gent. Vull dir, podrem tocar amb aquesta taula un munt de temes que faran que realment l'urbanisme sigui més participatiu de lo que ha sigut fins ara.
Alguna cosa més?
Bueno, i aprovarem també el reglament, el conveni de col·laboració del GR92, que és important, no tan sols per l'Ametlla, sinó pels pobles voltants.
Que aniria una mica en la línia de les reunions que es van produir en poblacions com el Perelló i l'Ampolla, no, suposo?
Evidentment, això serà l'embrió de molts, jo crec que espero, m'agradaria que fos l'embrió de molts altres acords amb altres aspectes.
Doncs, regidor Xavier de la Fuente, regidora en Aragón, moltíssimes gràcies per les informacions, per les opinions, i ens retrobem en un pròxim torn del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest programa Portaveus. Moltes gràcies i fins a la pròxima.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Anna Aragón i Xavier de la Fuente, regidors del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.